activat l'avís groc per mala mar amb ones que poden superar els 3 metres a Menorca i el nord i nord-est de Mallorca. Canvi, per tant, de temperatura. Ho deixem aquí, són les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, siguem francs, el que està passant al món no té ni cap ni peus. Si dibuixem un gràfic del mapa mundial comprovarem com s'està encalentint. Per alguns mandataris els termes territorials no són suficients, puja la pressió a l'Orient Mitjà i immediatament deixem de xerrar de la deportació dels migrants als Estats Units, de la Guerra del Sudan, de les dones d'Afganistà, de Groenlàndia, d'Ucraïna i del problema que tenim en l'habitatge a Espanya. I si poséssim un poquet més de talent en la gestió del món?
Voldria fer una cançó per retrobar la innocència i engegar tanta ciència de paper. El drapaire, si em vol fer el favor, arraconar les lliçons que m'ha ensenyat l'experiència, desembussar la consciència i oblidar tants consells plens de bona intenció. Una cançó ben senzilla, sense tristor ni alegria, i que al cantar-la no fos més que un sospir en el vent, una mirada ponent o un no-res dins el cor.
Encisa, que voldria fer una cançó senzilla, nosaltres li podem oferir moltes paraules polisèmiques i la sabidoria dels nostres conversadors polisèmics, a qui ja saludarem com cada divendres un pic en es mes, si tot va bé. Pere Suau, com estàs?
Molt bé, moltes ganes d'una altra conversa polisèmica.
I nosaltres, de tenir-te aquí, i en el teu costat hi ha en Xema González de Lozoyo, com anam?
Molt bé, molt content també.
Molt bé, i a més te veiem molt guapo avui, barba afaitada.
He anat en el perruquer. M'ha tret quilos i quilos.
I anys, és que pareixes més jove i tot, eh?
Sí, gràcies a la pell.
Na Mar Fèlix, és guapa, jove i tot. No fa falta ni que vagis a perruqueria. Com estàs, Mar?
Super jove, sobretot jove. Pues m'encanta venir, ja ho saps, vinc molt contenta.
Nosaltres tenir-te i anem a recordar als oients que cada divendres fem aquest experiment que jo crec que ja se demostra que funciona, que és agafar les paraules polisèmiques de la setmana, posar-les damunt la taula i conversar, que, escolta, en aquest món falta un poquet de conversa, no, Pere Suau?
Sí, abans d'entrar a l'estudi estàvem parlant amb en Xema i xerràvem un poc de situació actual del món. I parlaven d'això, que tal vegada l'única solució seria que la gent s'assegués a una taula i tranquil·lament conversàs. I tal vegada se n'adonaria que moltes coses se solucionen parlant i xerrant i establint connexions en lloc de distàncies.
Sí, els hi podríem donar un parell d'idees en quatre paraules polisèmiques, sí. Mos podrien arreglar el món, no? Sí. Ses d'avui, no sé si són fàcils, difícils, complicades, nosaltres les farem entretengudes. La primera és molt polisèmica, o sigui que la podem dur per on vulguem, que és terme. Na Mar Fèlix, dos deures, vosaltres no dus res apuntat.
Sí, jo he estudiat.
A veure, Mar, si te dic terme, que te venes cap primer de tot.
Bueno, el que me ve en el cap després, però sí que volia, ja que no m'ho demanes a mi, perquè en Pere normalment és el que posa aquí la sabidoria, és ve del llatí terminus, significant límit, frontera, fita, o un dios romà, que era el terminus que cuidava de que... O sigui, és molt greu invadir el veí, canviant la fita. A Eivissa sí que... Jo crec que a Mallorca també, no? A la Mallorca rural hi ha fites que són pedres clavades que delimiten i que coincideix amb el registre. I si tu mous la fita, això és gravíssim, no? Llavors, aquest és el significat per punt de partida, després ja el que vulgueu.
Molt bé, això us ha quedat clar.
Sí,
m'encanta. I a més que mos fas pensar en moltes coses, és meravellós. Jo hauria de fer aquesta conversa abans de fer cap programa, la setmana de programa, perquè me doneu moltes idees. Pere, si t'ha dit terme que te venes cap.
No, me ve bastant això que ha dit na Mar, no? Aquesta idea de fita. I també en aquest món actual, la idea de sa pedra, no? que era allò físic que marcava un poc límits, no? Encara que no m'agradi això d'establir límits, sí que és vera que quan vas d'excursió, per exemple, i estàs una mica perdut, cerques fites, cerques termes que te poden ajudar a continuar el camí, no? I crec que una de les excepcions de sa paraula termes és aquesta, no? Ajuda per trobar un camí per arribar a no sé on, o per seguir caminant, no? No necessàriament per arribar allà, però com a mínim per anar per un camí un poc més segur que te pugui guiar. I aquesta era una primera idea. Després suposo que aniran sortint coses, però sí que és vera que la idea de terme com a sinònim de fita m'assembla suggerent, no? I quan vas d'excursió, aquest muntat de pedres que a vegades trobes que te guien, m'assembla molt, molt interessant.
I tenim aquesta fita. I tu, Xema?
Bé, tirant un poc del mateix fil i d'un-lo un poc més, potser al terreny més conceptual, terme com a condició. Els termes d'un contracte, els termes d'un tracte, d'un pacte, i un poc també tornant a l'inici de la conversa, no? A partir dels moments dramàtics que vivim, crec que imposar termes, no? Imposar condicions, establir límits... Crec que la setmana passada ja fèiem qualque elogi dels límits, no? Que sembla que és algo que no sol agradar i tal, però de cada pic jo els trobo més necessaris. Tot i que sigui per discutir-los, no? Però terme com a condició.
I a Namar, terme?
Jo vull anar-me'n a la part dels límits, que d'entrada no ens agraden, perquè no ens agrada que ens limitin, però hi ha una frase que m'encanta i és: en els teus límits hi ha la teva força, no? I jo ho entenc amb una història meva de quan estava embarassada. He estat embarassada dues vegades i era la vegada en la meva vida que més he respectat els meus límits. Tenc gana, menjo. Tenc set, bec. Tenc son, em vaig en el llit. I me sentia molt forta. Després, quan ja no he estat embarassada, he entrat al concepte aquest de som una superwoman i puc en tot i no necessit descansar i jo puc en tot. I és quan, de vegades, pues, gaf virus o estic massa cansada. O sigui, quan no he respectat els meus límits, he perdut molta força. I podem dur-lo també a les relacions, no? Jo, si respecto els meus límits, és més fàcil que respecti els teus, que els accepti. Però si no respecto perquè som... Uau! Llavors, ahí perdo molt.
Jo, hi ha una expressió en català que és dur una cosa a terme, dur-la a terme, no? Que és realitzar-la, fer-la, i una mica aprofitant sa videntesa o el moment aquest en què està, desgraciadament, en boca de tots, Iran, per una experiència personal que he tingut en sa poesia sufí, que vaig versionar un poeta com en Hafez de Shiraz, quan l'estava versionant hi havia un vers, un dístic, que m'ha quedat dins el meu cap, que diu alguna cosa, no sé si exactament així, però que diu: si el fet és bo, molt el milloraràs si el dus a terme. I inicialment pareix com una butat, però és vera, pensant que hi ha moltes coses que són bones, però no els acabam duent a terme, no? És a dir, queden allà com a coses bones, i crec que es du a terme, sa voluntat per fer coses... És essencial per millorar el nostre dia a dia i per sentir-nos una miqueta millors en nosaltres mateixos, no? I crec que aquesta voluntat de fer, de dur a terme les coses, crec que és molt important, perquè de vegades ens acomodam a no, si això és bo, això ho hem de... I no ho acabam duent a terme, no? I crec que la voluntat per fer aquestes coses bones, ja ens ho diu un Hafez, no? Si és fet, és bo, encara el milloraràs molt si el dus a terme. Crec que és una gran reflexió.
M'encanta, sí, sí, aquesta frase. Sí que voleu afegir.
Me recorda una frase d'un profe que deia que les millors idees són les que se fan.
Ah, exacte, sí, sí, un poc
això.
Que de vegades tenim idees molt interessants i molt bones, sí, 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 però sí. El que té mèrit és dur-les a terme.
I a mi, en relació a la paraula terme, també hi ha una cosa que m'agrada molt, que són les creus de terme, que cada vegada s'estan perdent més, no? I també recordo un poema, no sé exactament qui el va escriure, que descriu un moment d'un dia de molta boira, que no veu res, i que de cop i volta troba la creu de terme, no? I sent una certa seguretat perquè ha arribat, i la creu de terme, cada vegada, no ho sé, probablement se'n conserven més de les que jo tenc constància, però són elements que marquen un poc, no, la distància entre això és el poble i la resta ja és una altra cosa, no? I tenien aquest element d'entrada en el poble, no? Les creus de terme.
Ah, jo no sabia el que era, estava esperant. Ara si ho explica, perquè no sé
el que és. Sí, les creus de terme són com les
creus cristianes de pedra, que hi ha...
que supos que marcaven el naixement o l'inici del poble. I me venen en el cap pobles de Pasplà que tenen clar que tenen creus de terme, però no sé si tots els pobles en conserven o no.
Hem xerrat amb Rosa Planes, te recoman escoltar el programa de dilluns, perquè hem parlat de les creus de terme, i mos deia, ara que deia això, la creu cristiana, que segurament l'origen és previ en el cristianisme.
Són fites de pedra.
Sí, fites de pedra, a Irlanda sobretot també n'hi ha moltes, clar. I marcaven l'entrada en el terme municipal, no? En el territori.
Sí.
I després s'han anat... tenint aquesta vessant molt més religiosa i tal, però n'hi ha, i encara en veiem.
Perviuen,
sí, no sé, sí. Tenim a Montición de Porreres, de Gaida, Campos, entrada de Campos, establiments...
Sí, sí. Bé, aquí a Plaça Espanya, ciutat, a Plaça Espanya tenim una.
A Plaça Espanya, en la Cala Real, vull dir, n'hi ha moltes, sí, mm-hmm. Sí.
Fins i tot certes escultures neolítiques de l'edat del bronze, així, berracos i aquestes coses que hi ha per la península, en realitat diuen... Una de les teories és que també, justament, són creus de terme. Mm. És a dir, que hi ha aquesta vinculació entre el territori i lo sagrat, també.
Ah, això és preciós.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. I de terme és una de ses paraules. No sé si voleu afegir alguna cosa més o canviant de paraula. I d'anar a canviar de paraula. I la segona que hem tractat és franc. Aquesta cançó s'ha dit La Zona Franca, eh? Res més, l'hem posat per això, però sona bastant bé, perquè franc és la paraula que tenim a continuació. No sé si ha començat sempre per Namar.
És que mirant l'etimologia, Namar, només...
Namar, ets l'alumna aquella que mos arribarà a fer una miqueta de ràbia.
La que està en primera fila. Ja lo sé, senyorita, ja lo sé.
Perquè ja està captant l'atenció de la presentadora. Tinc
un trauma
con lo de ser
empollona, eh? Cuidao.
No, però...
No ligava perquè era empollona.
Mentida.
Mos va bé, ara. Mira, a més, si ara ja saben que ho faràs així cada mes, ja te donen pas a tu la primera de tot. A veure, Marc, Fèlix, Franc.
Ok, Franc. Ve del llatí, Francus. I la història és molt curiosa, m'ha encantat. Els francs van conquerir la Gàl·lia, per allí per al segle V després de Crist. En Xema me corregirà, si no. I, clar... tenien certs privilegis de llibertat damunt les persones conquerides. Després, franc va ser com a sinònim de lliure, home lliure, no? I la acepció de sincer ve de la idea de que només un home lliure pot dir el que pensa de veritat.
Ah,
per això som francs quan dèiem el que pensam de veritat.
M'encanta.
És xulo,
és preciós, xulíssim. Quantes coses, però no m'hi anem, fas una cara de felicitat. Com si hagués descobert, no sé. M'encanta. A veure, Pere, Franc.
No, crec que faré una petita puntualització, Namar, perquè me sembla que és vera que ve de Francus en llatí, però me sembla que l'origen més remot és germànic. Franc, sí, és germànic, que volia dir lliure.
Però és que era un poble germànic, els francs, que varen conquerir la Gàl·lia, no sé.
I a mi Franc me remet a la paraula franquesa. Franquesa, és a dir... de vegades te trobes en gent en el món que desprèn franquesa. No sé si és bo a ser sempre franc, no? És a dir, de vegades no sé si és adient en determinats moments a ser franquesa absoluta. Però sí que, més enllà de en el sentit de dir o no dir, sí que te trobes en el món, en el camí, en persones que els veu que són franques. Encara que te puguin dir una mentida un moment, els sents franques, no? I aquesta idea de ser franquesa, d'aquestes persones que tenen aquesta qualitat de veure que no t'estan enganant, és la part que m'agrada, i que, a més, té molta relació amb això que tu deies, Marc, de ser llibertat, no? I realment és molt... És molt guapa aquesta idea que només dirà una cosa franca aquell que és lliure completament, no? Perquè si no ets lliure, sempre estàs condicionat i, per tant, el teu discurs sempre tendrà algun entrebanc per ser completament franc. Me sembla molt guapo. El que passa és que qui és completament lliure per ser completament franc? Això ja també no ho sé. A lo millor en Xema m'ho sap respondre.
Si poses un completament, ja...
Jo crec que només és lliure qui és propietari de la seva llibertat. I jo crec que ho podríem vincular amb el fet de ser propietari de la teva opinió, del teu lloc. És a dir, quan xerram d'una zona franca, com feia al·lusió a aquesta cançó d'inici, que a mi me ven al cap, zona franca de Barcelona, per exemple, molt present, aquestes zones franques són zones on no actuen certes lleis. I crec que això només és lliure qui és propietari de la seva paraula, del seu criteri. És a dir, per mi hi ha una relació amb la propietat.
Estic passant d'acord, però també de vegades crec que idolatram en excés la paraula ser lliure o la paraula llibertat, no? Perquè crec que en el final una de les grans llibertats és entendre que estàs completament condicionat per moltes coses, no? I que estàs arrelat a moltes coses i que aquesta utopia de la llibertat absoluta no sé fins a quin punt és real i tots tenim la nostra consciència, la nostra mentalitat i mos fa que no sempre siguen completament lliures, no? I a vegades aquesta idea de la llibertat absoluta no sé fins a quin punt és massa idíl·lica o massa utòpica. En el final vivim un món real que condiciona molt la nostra llibertat. Però sí, estaria d'acord amb això que estava dient en Xema.
Sí, en aquest sentit jo crec que la llibertat és una idea quasi teològica, pràcticament. És una idea que mos ve de la teologia i té a veure amb la capacitat de decisió, en realitat, no? Amb allò que dèiem a l'escolàstica, el libre albedrío, no? Uh-huh. Que en realitat és la capacitat d'escollir, bàsicament.
Sí.
Capacitat d'escollir. El que sí que jo crec que és interessant veure a nivell social quins són els pobles o els grups o els individus més lliures que tenen capacitat d'escollir, i hi ha una relació directa en els que són propietaris de la seva terra. Aquí a Mallorca ho tenim claríssim, no? Tenim, sobretot a la banda del nord de la illa, no? Tenim aquesta idea del minifundi de petits propietaris, i altres bandes de la illa no és així. Tenim gent que feia feina per el propietari. Qui feia feina per el propietari és molt més dòcil, amb un perfil més baix, és més fàcil que no comprometis la seva opinió. I si tiram a certs pobles o certes regions del nord de la illa on eren propietaris de lo seu, som els més pendencieros, són la gent que no té problemes en negar l'autoritat, fan servir expressions com me cago en Déu molt sovint. Vull dir que per mi sí que existeix una relació. Quan dic llibertat me refereixo a un fet pragmàtic, que és bàsicament tenir capacitat d'escollir, dir sí o dir no. I sí, estic amb en Pere, que el concepte de la llibertat, i sobretot ara que està tan en boca del neoliberalisme capitalista, xerrant de llibertat i no s'entén ben bé de què xerrant.
Jo lo de la llibertat total tampoc ho entenc, que som interdependents uns d'altres i és així. I si, o sigui, si vols anar-te'n a un monasteri tot sol, t'ho veuràs, no? Però no és així la realitat. Jo lo de la franquesa m'agrada dur-lo al terme de la comunicació franca, honesta, que és el que connecta. O sigui, quan tu tens la sensació de que aquesta persona és genuïna i el que està dient no hi ha com una doble agenda, que diuen els anglesos, no? Pues connectes i escoltes i t'obris a les seves idees. I si veus que no hi ha aquesta honestitat, te tanques, no? I per mi és important. O sigui, sí, la llibertat total no, però la honestitat sí que és, jo crec que és alcançable, no? Que podem anar cap allà.
Com ho detectes tu, Mar, això? Com, o sigui, quin instint o quin tipus de mecanisme actives per detectar si un discurs és honest, si és franc, o si hi ha una doble un doble interès o...
És una pregunta superinteressant, perquè si m'havessis demanat com generes honestitat, tindria més respostes que com ho detecto, no? Perquè crec que és més energètic que altra cosa, no? Hi ha molt de llenguatge corporal i de veu, o sigui, la part més inconscient de la comunicació, que dius, no sé per què, però no, saps? I després hi ha el pensament crític, no? O sigui, si els seus arguments te pareixen fortes o febles, si estan relacionats, si hi ha lògica, això és un altre tema, no? Però jo crec que seria més el, una intuïció.
Jo anava a dir que, i no sé si és veritat, jo confio molt en la intuïció femenina, jo crec que sí que existeix. Sí. I a mi me passa molt, i a mi el meu home me diu, mira, dime tu, per aquesta intuïció de, d'aquesta, just el que feia en Amar, no?
Sí.
Que captes relativament fàcil qui és honest i qui no, qui te la vol colar i qui no, qui ve impostat i qui no.
Sí.
I dius, això no anirà bé. I no te sols equivocar. No
se podria arribar a entrenar aquest muscle o...
Mira, hi ha una cosa molt interessant. Tots tenim intuïció. La gent la localitza a la zona de la panxa, no? Aquesta red neuronal que tenim que tapisa la paret intestinal. I a tots ens han entrenat a no confiar en la nostra intuïció. Per tant, quan dius, és que jo crec que... xurrades, no? I tot d'una tu mateix no confies en la teva intuïció, perquè des de petits deies, jo què sé, arribaves a casa i veies una situació tensa, papi, mami, ¿os habéis enfadado? No, cariño, no. Ah, pues entonces mi intuición es que no. Tot d'una vas armant com funciona el món i decidint que això no és fiable. I és com a tornar a recuperar una habilitat que ja tenim. Està com a observant de, ostres, no me dona bona espina, i veure si efectivament tens raó o no.
Jo crec que això connecta amb la idea de naturalitat, és a dir, quan estàs en qualcú i sense aquella sensació de naturalitat, de naturalitat però autèntica, perquè hi ha gent que imposta una falsa naturalitat, no? Perquè a vegades et coneixes per primera vegada una persona i dius, és com massa estrany que siguem tan naturals, no? Però quan se genera, sí que crec que la naturalitat en aquesta relació s'apropa molt a la franquesa, no? I en mallorquí, de vegades, quan coneixes qualcú, feien servir l'expressió, diu, l'he trobat molt francot. Mm. És a dir, per això, perquè notes aquesta naturalitat, aquesta... sí, ho deim, no, el manco jo feien servir aquesta expressió, i notes aquesta connexió que se fa natural, que se fa franca, i que sembla que no hi hagi filtres, diguéssim, superflus que te permeten connectar. Però ha de ser una naturalitat de bon de veres, perquè a mi me sembla que darrerament moltes vegades s'està imposant la falsa naturalitat, vol ser excessivament natural des del primer moment, i jo crec que totes les relacions necessiten un temps per arribar a ser naturals. En el principi hi ha un coneixement de les persones i és molt difícil que siguis completament natural des del primer moment, però si aconsegueixes això, crec que també aconsegueixes la franquesa, aquesta espontaneïtat i aquesta franquesa, que crec que és molt guapa quan ho aconsegueixes.
Quina paraula més xula, eh?
Franc.
Francamente, querida.
Sí, 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 sí.
I aquesta idea de llibertat, franc, sí. Sincer. O sigui, que quina connexió.
Sí, sí. Molt xula.
Que sincer, sí. Etimològicament, vol dir que és complet, que ets sencer.
Sencer.
Que no t'amaga res, que se te mostra sencer, que no hi ha cap part oculta. Aposta, pots confiar en ell, perquè si només te'n mostren una part, te n'oculten una altra, i per tant, aquella altra part podria ser que no fos tan bona, però si se mostren sencers, potser tinguin ombres i tinguin llums, però ho saps tot. Per tant, pots actuar en conseqüència. Si no són sincers, és que amaguen alguna cosa, no se te mostren de manera sencera.
Jo vull conèixer les persones que varen fer les paraules.
Que és brutal,
aquesta,
eh?
És una...
I en quin moment, i com han arribat en altres, sí, mare
sí. I com van variant, no?
Quina hermosa.
Sí. Això és molt guapo.
Sí,
com van
sí.
variant... però com mantenen l'etimologia fa que trobis una mica l'essència oculta que ha desaparegut, però que encara connecta en la pervivència de la paraula, encara que s'hagi modificat una mica, no?
Això és el que m'encanta.
Sí, això és la part més guapa, l'etimologia.
Sí, moltes vegades per arribar a la veritat del concepte no tenim més remei que l'etimologia,
sí,
vull sí. dir, és el que mos dona la llum, no?
Sí.
I de mirar-ho franc, on mos ha duit. Nosaltres ara fem una petitíssima pausa i seguim xerrant amb Amar, amb en Pere i amb en Xema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Ja diràs què vols fer amb mi, si és amor, si és amor, es soldaran els pols. Ja diràs què vols fer amb mi, si és avui, si és aquí, jo cuidaré el teu ou. Però has de dir-ho ben clar, has de dir-ho ben clar, que amb tant soro se'm fa difícil. Sabe ben bé què vols, sabe ben bé què dius, sabe ben bé què sents al cap del dia.
Jo crec que aquesta home cerca ser gràfic. Que hem de ser gràfics, m'ho està dient. Explica-me bé, que si no, no m'aclaràs. Que veure, Marc Fèlix, gràfic, que és la nostra paraula següent, la tercera que posem damunt la taula d'aquesta conversa, amb Marc Fèlix, amb en Pere Suau i amb en Xema González de Lozoyo. Marc?
Gràfic ve del grec grafein, que significa escriure, dibuixar o gravar. Jo m'he quedat en la concepció de fer visible una idea. A partir d'aquí...
A partir d'aquí li demanaven a en Pere Sou que li ven el cap, si li deim gràfic.
No, me ve exactament allò que ha dit na Mar, que en el final, i crec que és una cosa també molt interessant reflexionar-hi, escriure, dibuixar i gravar són la mateixa cosa. Perquè per mi un dels moments clau de la humanitat és el moment en què decidim que passam de l'escriptura ideogràfica, que ja és un avanç, a passar a l'escriptura fonètica, que decidim pintar allò que sona, que no pot ser res més, és a dir, és una abstracció pura, és a dir, quan parlem de la pintura abstracta, l'escriptura és pintura abstracta, decidim que un so tindrà una representació gràfica, no? I, per tant, escriure és pintar, i escrivim pintant perquè volem gravar, volem emmagatzemar informació, perquè els pobles antics, quan comerciaven entre ells, la capacitat que tenien per emmagatzemar idees a través de l'escriptura ideogràfica se complicava. En canvi, hem ideat un sistema d'escriptura fonètica que en 20 o 30 dibuixos tenim la capacitat d'emmagatzemar tot el que volem, no? I per tant, gràfic o grafia me retroteu directament en això que tu has dit, en aquesta idea d'escriure, dibuixar i gravar-me, perquè quasi t'enregistrar informació. I me sembla que, per mi, és un dels moments més meravellosos de la nostra evolució, no? Aquest moment en què passam de dibuixar la realitat tal com és, que és un ideograma, a pintar-la la sonoritat d'allò que deim. Crec que és apassionant, aquest moment.
És que ho és, eh? Ho és. Vaja, conversa més xula, m'estic emocionant, Xema.
Sí, és fabulós. Sí, jo crec que partint d'aquest moment que dibuixa o que suggereix en Pere, el que succeeix, jo crec que es sofistica el llenguatge.
Exacte.
O sigui, arribem a un nivell de sofisticació en el pensament, no només en la representació, perquè en el fons aquesta representació és la representació d'un llenguatge, d'un medi de comunicació, però també ho és d'un medi de pensament.
Sí, clar.
Perquè no pensam en símbols, en dibuixos, en videogrames, pensam en paraules que se conformen a partir d'aquesta grafia, o sigui que és interessantíssim. I, bueno, també dins de l'antropologia es diu que aquest invent del llenguatge complex mos du a deixar de ser francs. O sigui, el llenguatge està, en principi, quasi, podem afirmar, inventat per enganar. Per descriure la realitat no exactament tal com és, sinó com tu vols que sigui. O sigui, podria ser l'invent o la creació del llenguatge complex, l'inici de totes aquestes qüestions de discursos, no? Maneres d'entendre la cosa, punts de vista, el llenguatge, a més d'un medi de comunicació i un medi de pensament, és un medi de manipulació. Mm, això és així.
Marc, quan te quedes tu? Ensenyes a fer servir llenguatge.
Des del punt de vista de l'antropologia no podem evitar que sigui això. A partir d'aquí, la superioritat dels cromanyons és bàsicament aquesta, que són capaços de descriure esa realitat, de contar, i els neandertals no. Llavors són capaços d'organitzar grups humans més grossos, més numerosos, i, bueno, tenen superioritat.
Sí.
Però, bueno, això em sembla interessantíssim, no? Com lo gràfic és la representació del llenguatge i quan s'incorpora el llenguatge fonètic se crea aquesta sofisticació en el propi pensament i la repercussió a la societat. I per mi, així, més particularment, clar, jo penso en gràfic i penso exactament en el que descriuen la Mari i en Pere, que és fer visible allò que en principi no ho és. Jo afegiria que pot ser també el llenguatge musical, no? El pentagrama és una representació gràfica d'un so també abstracte. No? És una mena de convenció, acordam que un do és aquella, aquell so que es mou en aquesta freqüència i tal, i en el pentagrama el pintarem d'aquesta manera. I, en el fons, crec que és això, no? Lo gràfic és la manera de visibilitzar informació de diferents tipus, no? Per exemple, les gràfiques, no? El món de les economies o de les dades, de manegar dades, quan ho veus en gràfiques, moltes vegades és més assimilable que si ho veus en números, no? Llavors crec que gràfic és això, no? És la capacitat de traslladar a lo visual elements que poden ser abstractes o que en principi no són visuals.
Jo, per primera vegada en la vida, no estic 100% d'acord amb tu, Xema.
Que bé, que bé.
O sigui, clar que raonam amb paraules, però sí que pensam amb imatges. I sobretot, comprenem amb imatges. No només, eh? No només. És a dir, i a més és que he portat una paraula que l'he estat buscant. O sigui, quan ens diuen una paraula en la qual no tenim una imatge associada, ens quedam allí com, what? A veure quina imatge us ve en la paraula anatocisme. Hi ha cap imatge?
A mi alguna malaltia. Que té molta
tos. Llavors, si jo te dic taula, tu t'imagines una taula i pum. Perquè el cerebre visual, o sigui, la part més inconscient, és molt ràpida. És un processament molt ràpid. Tot d'una imatge, ja està. Però si no tens cap imatge associada, estàs com... Momento, no entiendo. Anatocisme és un terme del dret fiscal que és com a... que se generin interessos dels interessos. O sigui, és una paraula rara d'aquestes que he buscat. I vol dir que si jo, quan estic parlant, no tinc en compte que perquè me'n comprenguin tinc que generar imatges, estic generant el moment what? Si jo te parlo d'una bola de neu de deutes, així, si no. Però si te parlo que d'anatocisme, no, eh?
No, ja.
Aquesta és la idea. O sigui, necessitem imatges per accedir ràpidament i després podem raonar, argumentar, tot el que tu vulguis. Però sense imatges estan com una mica perduts. És el que... la meva visió.
Sí, 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 sense dubte. Hi ha tota una part del pensament més abstracte, no? Per exemple, abans xerràvem de llibertat. Clar, quina imatge li posam, no?
Coca-Cola.
Clar, o l'estàtua aquella o tal.
Vull dir
que, en el fons,
es
fa difícil assolir certs conceptes per la seva abstracció. No? Per la seva dificultat de, justament, simbolitzar-los. I aquí jo crec que entraria el símbol, fins tot més enllà de la imatge, el símbol, no? El llenguatge simbòlic. No? Darrere dels conceptes, moltes vegades, més que imatges, poden haver símbols. Amén, però on mos duen, Pere?
Pere està fent així,
jo estic capatjant perquè no estic d'acord amb això que ha dit Namar, no? És a dir, i a part que ho he duit a les classes que he fet amb alumnes perquè els hi posava aquella expressió tan dita, no? Que una imatge val més que mil paraules, no? I jo els hi plantejava un petit exercici i era, els hi deia, anem a pensar en una imatge molt potent, no? Anem a tots dins del nostre historial visual a pensar en una imatge molt potent, no? I jo els hi deia, per mi, unes imatges que jo tinc associades amb una cosa molt visual, molt potent, són els atemptats del 11 de setembre, no? Aquell avió que impacta contra un gratacel. I els hi deia, imaginem dues persones que una està veient la televisió i l'altra està escoltant la ràdio. Els qui està veient la televisió li posam el volum baix. I és que està a l'altra habitació, està escoltant la ràdio. En sortir, qui té més informació? Jo crec que l'imatge és molt potent visualment, però és molt plana. En canvi, el llenguatge, segurament, allò que has sentit explicat a la ràdio, segurament ja estan parlant de que pot ser un atemptat, de què ha passat. En canvi, que ell només veu un avió que impacta contra un gratacel i se queda en aquell impacte que visualment és molt fort, però no aprofundeix. I per jo això, aquesta idea de que una imatge val més que mil paraules, a mi m'assembla que és falsa, crec que el llenguatge acaba sent molt més potent que l'imatge, i precisament mos comunicam amb paraules per això. Perquè, a més, una teoria diu que mos comunicam en llenguatge perquè vivim en un món en què hi ha nit i dia. Si sempre visquéssim en un món de dia, mos podríem veure, però quan no mos veiem, si mos està atacant un lleó, si no el veiem, no ho sabem, però li podem dir, t'està atacant un lleó, i el llenguatge està superant sa fosca. S'imatge no supera sa fosca. Per tant, jo sempre penso que el llenguatge és molt més potent que s'imatge. El que passa que és una potència oculta, és una potència en sordina, i en canvi s'imatge és molt impactant. I avui en dia, per mi, desgraciadament, vivim en un món extremadament visual que fa que estiguem com a ennubilats per si ve de s'imatge. Però moltes vegades darrere s'imatge hi ha aquesta cosa plana que quan l'has vista te'n vas una altra. No sé, és...
Jo crec que se pot estar d'acord amb en Pere i en Namar.
Segurament és que no és ni tan blanc ni tan negre, no?
Segurament.
Perquè jo quan xerraves pensava, si en els que estava només escoltant la ràdio al cap d'uns anys li demanes com recorda aquell moment, potser no és tan intens és que va veure s'imatge, que no ho sé, però en el mateix temps pensava que record perfectament els dies atemptats de 11M a Espanya, que havia Iñaki Gabilondo i ja anava a la ràdio, i record perfectíssimament sentir-ho, i me'n recorda això, no?
I segurament, tornant en el que ha dit en Xema, és vera que el que escolta la ràdio pot ser manipulat perquè no veu res. Tornant a la idea que tu deies, que el llenguatge també és una manipulació, no?
Sí, l'imatge també ho és, no? Segons on hi hagi la càmera...
I avui en dia, amb intel·ligència artificial, encara més manipulable també l'imatge, vull dir que... No ho sé, deixarem com a debat obert i empatam-ho la mare i jo.
És un tema, per mi, superinteressant. És un tema més que interessant, per mi és fascinant, no? Això, el coneixement i la profunditat del coneixement, si entra més per les orelles... Perquè, en el fons, el llenguatge... no deixa de ser algo més auditiu que altra cosa, no? En realitat, aquest pensament és una mena de veu interior. I, no sé, abans que xerràvem, posàvem un poc el context d'aquests darrers temps el que vivim, per exemple, que mos costa tant d'entendre societats que no són tan visuals, com, per exemple, les societats musulmanes. Iran és un exemple boníssim, no? O sigui, la diferència enorme del teu estat mental i emocional de no viure envoltat d'imatges, sobretot publicitat, no?, que provoquen una mena d'ansietat constant i contínua, i aquestes societats on les senyals són efectivament molt més sonores que visuals, no?, el cant del mujahidin, totes aquestes coses, que nosaltres també venim d'aquesta societat, no?, tenim el llenguatge de les campanes i... No sé, jo, per mi hi ha una relació inevitable en que quan veus algo hi ha un judici automàtic. O sigui, això, amor a primera vista, no? Enamorar-te només veure algo. Això implica que hi ha una atracció, o al contrari, o algo que te tira enrere, que ho veus i només veure-ho ja. En canvi, quan ho escoltes, quan aquesta informació entra pel llenguatge, quan dic escoltes, pot ser també llegeixes, no? Perquè en el fons... està associat directament a una capacitat o a una quasi obligació de reflexió. Què és això que estic sentint? Què és això que estic llegint? Hi ha el procés de reflexió, no de judici. Per mi, des del meu punt de vista, això, la imatge està més vinculada a un judici automàtic i el llenguatge o l'escolta està més associat a un procés més reflexió.
I agafant un poc això que tu estàs dient, Xema, tu que ets antropòleg, a moltes cultures... la saviesa està associada a la ceguesa. Molt de... Homer, per exemple, que no sabem ni qui era, però sempre se l'ha caracteritzat com un poeta sec. A l'Odissea hi ha moments en què... I els vidents, precisament, moltes vegades són secs.
Sí, està a totes les mitologies, a més.
Són vidents, però són secs. Per què? Perquè suposadament la ceguesa fa que miris cap a de dins i reflexionis molt més. perquè el món visual no te destorba la teva reflexió, no? I seria un poc això que tu estaves dient.
Sí, fins i tot a nivell de representacions simbòliques amb animals, no? Mussols, aquells animals... animals que veuen en l'oscuritat.
Efectivament.
Sí, sí, sí. El coneixement, la sabidoria, està associat a la ceguera. És així.
I tot això a partir d'una paraula. A un gràfic, aquí els hi molles una paraula i te xerren 10 minuts.
All the men of Dallin with loud voices and loud names walk through their reception. Greeting old friends, shaking hands. And she's standing on the corner, somewhat trying to seem shorter. Lighting candles on the future, lighting candles for the girl in the river.
Canta Maika Makovsky, Man of Talent. Nosaltres tenim dones i homes de talent, en Pere Suau, en Xema González i Namar Fèlix. No ho creureu, però queda res, queden minutets. A veure, talent.
Ja està, ja me toca mirar. L'empollona del grupo. Bé, talent. Bé, del grec, talentum, que significa balança o pes. I després del llatí, talentum, que significa una gran quantitat de pes o de diners. O sigui que va començar com una unitat de pes. Uh-huh. I després se va fer la relació amb aquest tema de les capacitats que pots desenvolupar a la Bíblia, sí. En la paràbola del talents de l'Evangeli Mateu 25, no? En el qual els servents rebien diners, rebien talents, i estaven encarregats de fer-los fructificar. I quan passava això, els elogiaven. I talent va començar a pensar-se com una idea de allò que pots desenvolupar.
I doncs sí, talent, que bé, és xulíssim, eh? Se nota que ho disfrutes, Mar. Sí. Pere, talent.
És molt interessant tot això que deia en Mar, perquè, tornant un poc en això que parlaven de l'etimologia, en principi, quan parlem de talent, és allò que no és material, no? I en canvi... s'origen és aquesta idea de pes associat a un pes que té un determinat valor. És a dir, pesa un determinat material, pesa i té un valor, no? I en canvi ara el talent és una cosa més incorpòria, més abstracta, no? I està molt bé això que comentaves d'aquesta paràbola, que és una paràbola estranya, no? Perquè n'hi ha un que rep 5 talents, n'hi ha un que en rep 2 i n'hi ha un que rep 1. N'hi ha dos que els multipliquen i n'hi ha un que el que fa és enterrar-lo, no? I estotjar-lo. I aquesta és recriminant, no? Hi ha interpretació que diuen que és com un poc... és a dir, és allò de qui té més i qui produeix més és millor i qui no, no ho sé. Seria interessant, no?, que nostres oients anassin a la paràbola dels talents i que vessin quina interpretació en donen, no? El que sí que està clar, tornant-ho una miqueta a una idea que hem parlat en els principis, que la voluntat és allò important, jo crec, en aquesta paràbola. És a dir, és aquell que té voluntat de fer coses i rep un talent, l'ha de fer fructificar. Perquè si tu tens un talent i no el fas fructificar, és com si no el tinguessis. I probablement això sigui allò pitjor, no? Tenir un talent i no fer-ne res amb ell, no? És a dir, crec que cadascú deu tenir el seu talent, no? I cadascú ha de veure fins on pot arribar amb aquest talent. El que no pot fer és enterrar-lo com se fa la paràbola i que quedi allà, no? Que cadascú reflexioni quin talent té i que el faci fructificar.
M'encanta.
Xema?
Bueno, ara en Pere me fa tenir moltes ganes de llegir la paràbola per començar. Ho trobo interessantíssim, no? Aquesta, lo que comenten tots dos, en la Mari i en Pere, no? Aquest trasllat d'un principi físic, material, fins i tot quantificable, a algo aparentment eteri, inquantificable. Clar, a mi el que em ve un poc en el cap, així per instint, del talent, és una predisposició, justament, no? O sigui, el talent per talent no crec que tingui gaire valor. I lo interessant és això, què fas amb el que tens, no? Lo que deia en Pere, també vinculada a la primera paraula, no? Aquella idea de que s'ha de dur a terme.
Dur a terme una cosa.
El talent, això, si no ho treballes, si no ho dus a terme, no és res. O sigui, pot ser, no sé, fins i tot pot ser contradictori, no? Contraproduent. Jo crec que això, tenir talent o un talent per un determinat camp o el que sigui, és una predisposició, però no te dona res per si mateix. Vull dir, el talent s'ha de treballar.
Sí, estem completament d'acord.
I de l'he dit, sou homes i dona de talent. No sé si voleu afegir res, però se'n va el temps. Ho deixem aquí?
Tempos fugit.
Tempos fugit, eh? N'hi ha que donen més joc que d'altres, però aquí podríem estar tots un parell d'hores més. Pere, Xema, Marc, mil gràcies.
Gràcies.
A tu.
Gràcies.
TV3 Ràdio és música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, aquí, no sé, moltes paraules, molt complexes, m'has posat molt difícil.
I doncs ja m'agrada, perquè si te pos difícil, tu t'esforces i mos dus això a pel·lícules que no mos esperam. Avui hem de recordar que les paraules polisèmiques d'aquesta setmana són terme, franc, gràfic i talent. I en Toni ha triat una pel·lícula per cadascuna perquè tingueu deures que fer aquest cap de setmana amb unes crispetes a sa mà.
Exacte.
Vinga, i de per quina començam?
Per una políticament molt incorrecta, ja us ho dic ara. Però si hi ha pel·lícules que converteixen un terme municipal i tota la seva estructura amb una obra d'art divertida que no... Aquesta sí que no te l'esperes, és aquesta.
De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna, y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro?
És així. Aquest era José Saza, ai, Tornil Saza. Amanece, que no és poco. Any 1989, José Luis Cuerda juntava a Antonio Resines, al propi Saza Tornil, Casen, Luis Higes, Aurora Bautista, Quique San Francisco, Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel Alexandre, Montesinos i mil més. La història és rara ja. Un enginyer torna a Espanya des dels Estats Units per gaudir d'un any sabàtic i se troba que son pare ha assassinat a sa mare i decideixen fugir. Aleshores se'n van amb un sidecar per tot Espanya i arriben a un poble de muntanya que pareix que està desert, però quan se'n donen compte és que tothom està a l'Església. I a l'Església hi ha ses eleccions anuals i en aquestes eleccions hi trien el batle, el capellà, el mestre i, perdoneu-me, sa puta. Així, tal qual. És sa comèdia surrealista per excel·lència del cinema espanyol. Però és curiós perquè Amanece que no és poco és una pel·lícula necessària i contingent, que no és poc. Cada minut és un deliri absolut. Cada frase a tres quarts de genialitat sense cap tipus de sentit, perquè aquest que parlava era el guàrdia civil que li estava pegant sa bronca a un argentí que viu en el poble que ha plagiat a Faulkner. Senten devoció per Faulkner en aquest poble. És una pel·lícula que, ja vos ho dic, és políticament incorrecta. De fet, mos ha costat trobar un tall que no fos escandalós, que no l'escoltis i diguis Dios mío! Així que cadascú la vegi a seva con sus riesgos. Però jo crec que és la pel·lícula que, de les que més il·lustren el terme municipal com a tal, perquè en aquest terme municipal hi passen moltíssim.
Sí, és un pessebre més que un terme municipal.
Sí.
Però bé, vinga, anem amb una altra pel·lícula a partir de sa paraula franc.
Aquesta pel·lícula té que veure amb sa franc o no sa franc en ses persones amb ses qui te relaciones. Un dels personatges ho és, franc. La resta, no.
Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo.
Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva un idiota.
Sí, sí, está aquí. Con aspecto de triunfador.
En este asunto nada cambia, si idiotas es.
Se llama solo Leblanc.
¿No tiene nombre de pila?
Ya se lo he dicho, solo Leblanc.
Solo Leblanc, solo es su nombre. Leblanc es su apellido. Ay, es que él no acaba de entender. No acaba de entender porque es el idiota que han convidado a la cena de los idiotas. Esa película de Francis Verber de l'any 1998, que es una comedia francesa amb una premisa super bàsica. Un grup d'amics, diguéssim que se creuen millors que ningú, lo que fan és cada dimecres convocar un sopar d'idiotes i en conviden a un d'ells per enriure-se'n, bàsicament. És això. És que convidi l'idiota més idiota de tots, guanya el sopar. Però en el convidat d'aquest sopar, d'aquesta pel·lícula, és capaç de provocar tots els equívocs possibles. Té un gran guió, té uns actors excepcionals i és una d'aquestes històries de riure en tot el cos. Són gags de paraules, de gestos i d'embolics. I se va estrenar a Espanya quasi a l'anonimat i va aconseguir estar més d'un any en cartell. En sèrio, és una pel·lícula, si no l'heu vista, és una pel·lícula molt divertida. De fet, té una versió americana. I sobre el franc, doncs, podríem posar un franco 14 pesetes, podríem posar mentiroso compulsivo o podríem posar la cena de los idiotas i hem triat la cena de los idiotas.
Molt bé. I aquesta és la segona proposta i la tercera té a veure amb la paraula gràfic.
Sí, una pel·lícula sobre gràfic era obligatori que fos o d'un dibuixant o d'un pintor o que tingués que veure en seu còmic, però que no fos un còmic.
¿Cómo? ¿Qué?
Es un rockero.
¡Oh, Dios!
Un gandul.
¡Amor!
Y un amante.
¿Está Scott?
¿Sabes qué? Acaba de irse.
¿En serio?
Sí.
Ahora una chica misteriosa.
¿Conoces a una tía con el pelo así?
Sí, es Ramona Flapas. Me han dicho que hoy iba a estar aquí.
¿Le convertirá?
Así que esto es una cita, ¿eh?
¿He dicho cita? Lengua mala.
¿Lengua?
En un luchador.
¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona.
Scott Pilgrim contra el mundo. Any 2010. Dirigida per Edward Wright amb Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Kong i Kieran Culkin, el germà petit de McCloud, Culkin.
Ho van deixar així, m'ha agradat.
M'ha agradat que l'heu col·leu. És que nom així. Scott Pilgrim contra el món, els gràfics, la gràfica, el disseny gràfic, té un pes absolutament fonamental a la narrativa. Perquè tot és entre un còmic i un videojoc de 8 bits. Fins i tot història. O sigui, Scott Pilgrim és un jove músic que coneix la dona dels seus somnis, però que per conquerir-la haurà de lluitar i vèncer a les seves 7 malvades exparelles. És una pel·lícula aquí on cada fotograma és una caixa de ressonància de si mateixa, però, a més, tota aquesta pirotècnia no són només colorins, sinó que, a més, és energia, és inventiva i el resultat és una comèdia romàntica. Bàsicament és una comèdia romàntica postmoderna a ritme de pop, però molt, molt, molt escandalosa i molt colorista i molt divertida. Jo crec que és el previ a aquestes Spider-Man que estan fent ara, que són pop, 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 pop. Idò, això és el previ.
Molt bé. Idò, vinga, crispetes preparades i per la darrera opció podeu seure bé en el sí. vostre sofà. La paraula és talent.
Exacte. I en el cinema hi ha hagut molt de personatges amb talent. Però ningú com aquest home.
Sorprendente.
más aún increíble. El primero y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. Ni una. Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza.
Antonio Salieri és el músic més destacat de la cort d'Àustria. Ha promès a Déu humilitat i castedat si, a canvi, conserva els seus extraordinaris dots musicals. Però el que no espera Salieri és l'arribada d'un jove libertí i alocat anomenat Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus és una adaptació sobre la vida de Mozart narrada a través d'un Salieri consumit per la gelosia artística davant el talent del seu jove contemporani. És un retrat dels sentiments humans més comuns. Admiració amb espuma d'enveja per talent. És una pel·lícula brillant, com la música de Mozart. Va guanyar 8 Oscars. Millor pel·lícula, millor direcció per Milos Forman, millor actor principal per Tom Hulce, millor guió adaptat per Peter Schaffer, millor muntatge, fotografia, disseny de producció, vestuari, maquillatge, perruqueria i so. I Salieri també estava nominat, que era F. Murray Abraham, que està absolutament magistral. És una pel·lícula monumental i absolutament necessària per conèixer la història de la música i per conèixer la història del cinema. Genial.
I amb aquesta genialitat nosaltres t'acomiadam i te dedicarem una cançó per acabar aquest divendres i desitjar-te una bona setmana i un bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies i salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.